Col·lecció de roba de bressol, bodis i pijames de bebè. Combina'ls com vulguis. Et regalem el que valgui menys.
A Hipercor.
Ets protagonista d'una història escrita entre tots. Pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny, cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda i bon divendres. La veu dels animals i de la natura d'avui ve carregada de continguts. Començarem comentant temes d'actualitats i notícies destacades i els gossos pigalls seran els protagonistes del Sabies què. Parlarem d'aquests animals amb la directora gerent de la Fundació 11 sobre gossos guia, Gemma León. A continuació ens visitarà la periodista, fundadora i directora de la Fundació Primatològica Darwin, Montserrat Ubach, i ho farem acompanyats de la Carme Mende, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit deixarem pas al bloc musical d'en Manel Casas i acabarem amb els sos adopcions de la Neus Aragonès. Així doncs comencem programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Comencem parlant de Canadà i és que aquest país se suma al grup de països que prohibeixen el confinament de per vida de truges reproductores a gàbies de gestació. Aquesta mesura s'inclou al nou Codi de Pràctiques per la Cura i Tractament de Porcs del Consell Nacional de Cura d'Animals de Granja, el National Farm Animal Care Council. Als sistemes industrials, les truges passen tot l'embaràs dins de gàbies de mides reduïdes, cosa que no els hi permet ni donar-se la volta. Un cop estan preparades, es traslladen a un altre petit habitacle on pareixen i són reinseminades i tornades a la gàbia de gestació. Aquest tipus de recintes han estat criticats per veterinaris, protectores d'animals i agricultors tradicionals. Aquests defensen que allotjar els animals en grups oberts els hi proporciona més llibertat de moviment i una millora del seu benestar. Des del 2012, més de 60 empreses alimentàries i líders de la indústria alimentària porcina, com McDonald's, Oscar Mayer, Burger King o Subway, han promès eliminar aquesta pràctica en la seva cadena de subministrament. Les gàbies de gestació estan prohibides a 9 estats dels Estats Units i a tota la Unió Europea. I des del dissabte fins al proper 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc. Així ho ha anunciat la Generalitat dins del conjunt de mesures proposades per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi. La norma especifica com a terrenys on no es permet la pràctica els poblats on on hi ha arbres o no, i en les proximitats d'una franja de 500 metres. Queda descartada qualsevol finalitat, especialment cremar restes de la poda de vegetació ni de marges a prop de zones forestals si no és sota autorització de la Conselleria. Queden també prohibits els focs relacionats amb l'apicultura i els d'oci, com les barbacoes, ja sigui espais recreatius o d'acampada. Els focs artificials o altres artefactes de foc se sumen a la llista. Per a poder realitzar alguna d'aquestes activitats, caldrà adreçar-se a una de les oficines comarcals de la Conselleria per a demanar una exempció de la zona forestal i de la franja de 500 metres del lloc escollit. En els primers mesos de l'any s'han registrat a Catalunya 70 incendis. L'últim d'ells ha estat el de diumenge passat a l'Empordà, amb un total de 350 hectàrees calcinades. Moltes persones estem familiaritzades en veure com alguns invidents van acompanyats per un gos pigall que, a part d'oferir la seva companyia i amistat, desenvolupen una tasca molt important fent de guies, ajudant a salvar obstacles i facilitant la convivència d'aquestes persones a la societat. Actualment a Catalunya el nombre de gossos pigall és de 201. Avui volem saber quelcom més de com es desenvolupa el procés d'aprenentatge d'aquests entranyables amics i per això tenim al telèfon amb nosaltres la Gemma León, directora gerent de la Fundació 11 Perros Guia. Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda.
Quines són les qualitats o característiques que podem dir que ha de tenir un candidat o candidata a gos guia?
Doncs mira, ha de ser un gos molt equilibrat, molt tranquil, amb iniciativa, amb ganes de treballar i molt sa.
I altres característiques, com per exemple el pes, el tamany, si és mascle o femella, això també intervé, aquest tipus de factors?
Alguns sí i altres no. A veure, el tamany, l'alçada sí que és important, perquè com que nosaltres, l'usuari es comunica amb el gos a través de l'arnès, que és aquesta asa metàl·lica que porten, ha de tenir un tamany adient. Si tinguéssim un gos massa petit, doncs seria molt difícil la comunicació. Llavors, normalment, treballem amb labradors, amb golden retriever, amb pastors alemanys, uns gossos ja no grans del tot, però bastant grandets. El pes, doncs, normalment giren al voltant dels 25, 30, 35 quilos, depèn del gos, i bàsicament, és indiferent que sigui un mascle o una femella, això no té cap importància.
I és necessari que sigui compatible el gos i la persona a l'hora de conviure o això és una cosa que es va treballant mica en mica?
No, és imprescindible. És molt important perquè el gos no deixa de ser un gos que té els seus instints i les seves preferències. Llavors el gos ha de tenir una persona capaç de controlar-lo i de fer-se amb ell. Han de passar moltes hores junts i han de confiar plenament l'un en l'altre. Llavors, si no hi ha una mica, podríem dir, de feeling, si no hi ha alguna cosa en comú, això és impossible. Uh-huh. A més, si tenim un gos molt fort, que necessita molt control, i tenim una persona gran, una persona que no té gaire força o que no camina gaire ràpid, potser tindrà més problemes que solucions, no? Llavors, igual que si busquem una persona que camina molt de pressa i el gos camina més lent, la persona anirà per davant del gos. Llavors és molt important trobar el gos adient per cada persona.
I Gemma, fa unes setmanes vam explicar aquí la notícia d'Arlo Orlando, que era un gos pigall que va protegir el seu posseïdor a no caure a les vies del tren. Aquest fet és una cosa habitual o és possible que es torni a repetir un fet com aquest?
A veure, els gossos pigalls estan ensinistrats per evitar que la persona cega tingui un accident. Llavors, la seva feina es basa tant en evitar que una persona es doni un cop, per exemple, amb una moto mal aparcada sobre la vorera, com que caigui per una escalera que comença, no? Llavors, el gos ha d'indicar que allà hi ha un problema, que no es pot continuar el camí i que la persona ha d'aturar-se. I és important que el gos aprengui a fer això. Ha de tenir, per jo abans us deia, que ha de ser un gos amb iniciativa, ha de ser un gos resolutiu, amb capacitat de prendre decisions. Per què? Perquè si s'equivoca la persona pot tenir un accident. Llavors sí que és important que el gos estigui ben ensinistrat i que eviti que una persona caigui, doncs, com per exemple quan arriba al final de l'andana i comença el forat de les vies, que no caigui aquí.
Doncs Gemma León, directora gerent de la Fundació 11 Perros Guia, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adeu.
Adeu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui ens quedem aquí al costat. Ja era hora de que li dediquéssim aquest espai a França. I l'inaugurem amb qui la van titular els mateixos francesos com la veu de França. O sigui, li van concedir la veu del seu país. Ens referim a la Mireille Mathieu. Va néixer a prop nostre, a Avinyó, l'any 1946. També li deien el rossinyol d'Avinyó, per la seva veu tan particular, melòdica i tremolosa. Era d'una família humil i als 4 anys ja cantava a l'església. Molt voluntariosa i aplicada, estudià cant i començà a presentar-se a diferents concursos. Sempre va estar aixoplugada per la seva ciutat i especialment per la seva alcaldia, fins que va fer el cim i el cim fins a la fama. Escolteu-la a Mon Credo, Pont de Paris i Qu'elle est belle.
De toi, je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es près de moi. J'y crois chaque fois que tu m'ouvres tes bras. Oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour. Oui, je crois que nous ferons ce monde à nous deux chaque jour.
En avez-vous entendu des amants ils sont enflammés sur les bords de la Seine. Ils font les mêmes gestes et les mêmes serments. Bon, le Paris, malgré vos cœurs de pierre, vous adorez ces millions d'amoureux qui vous parlent tout bas pendant des heures entières, offrant tous les secrets de leurs jours. Le fleuve porte depuis 2000 ans jusqu'à la mer de son débit nonchalant des mots d'amour, des mots d'amour qui vont se perdre comme toujours. Pont de Paris, confidence impassible, vous savez bien que parmi ces espoirs, bien peu sont exaucés, beaucoup sont impossibles. Le lisez dans l'eau, c'est votre miroir. Le fleuve porte depuis 2000 ans jusqu'à la mer de son débit nonchalant des mots d'amour, des mots d'amour qui vont se perdre comme toujours. Pont de Paris, de Bercy à Suresnes, je crois quand même à l'amour d'un garçon, et nous compterons nos joies ou bien nos peines, un peu comme une histoire ou une chanson. Pont de Paris, qu'importe si la Seine noie aujourd'hui tous nos tendres serments, demain nous reviendrons, puisque l'amour nous mène vers vous, pont de Paris éternel. Je vois que s'ouvrent les portes de la petite chapelle. Maintenant, voici qu'ils sortent, éblouis de soleil. Quelle est belle.
Avui tenim amb nosaltres a l'espai de l'entrevista la Montserrat Ubach. Bona tarda, Montserrat.
Hola, bona tarda.
La Montserrat és la fundadora i presidenta de la Fundació Primatològica Darwin, una organització internacional per la preservació de titís i tamarins amb seu al Barcelonès. A més, la Montserrat és periodista especialitzada en animals i natura. Abans de començar a entrar en matèria, Montserrat, per als oients que ens estan escoltant i no saben qui són els titís i els tamarins, com els explicaries?
Bé, els titís i tamarins són els primats més petits del món, originaris d'Amèrica Central i d'Amèrica del Sud. Són uns animalons que molt petitons. A vegades alguns diuen que semblen esquirols, però tots pertanyen a una mateixa família. O sigui, hi ha diverses espècies. De fet, titís i tamarins es diferencien per algunes coses molt concretes. Vulgarment o comunment se'n diu un titís, però de fet són titís i tamarins, i tots pertanyen a una sola família, una mateixa família que viuen, com et dic, a Sud-amèrica i Centroamèrica.
I ara mateix quina és la població? Quin nombre?
No la desconeixem, però dins d'aquestes espècies, perquè de titís hi ha 21 espècies i de tamarins 20, n'hi ha algunes que estan en molt perill d'extinció i altres que en el seu país d'origen no estan tots controlats, o sigui, tots, evidentment, tenen el control CITES, de les autoritats CITES, són animals protegits, però no depèn de quina espècie i de quin país, doncs estan més en perill d'extinció d'altres.
I quina és la seva alimentació?
Bé, mengen en cautivitat o la natura?
A la natura, no?
A la natura, lògicament, doncs mengen fruites dels arbres, mengen també animalons, granotetes o ous, mengen de tot el que poden trobar a la natura, no? Vull dir, no són com altres animals que mengen un tipus més especialitzat d'alimentació, no? I en cautivitat, lògicament, doncs intentem que mengin el que s'acosti més en el que menjarien al seu hàbitat natural. Fruita, evidentment, cada dia una macedònia de fruita del temps i tot el que trobem, perquè a un li agrada més una cosa, a l'altre li agrada més una altra. Verdura, potitos, peix, carn, de tot.
Una dieta variada.
Total. És una alimentació sana, saps? La que hauríem de fer nosaltres.
La que hauríem de fer tots,
sí,
no?
Sí, 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 evidentment.
I té depredadors?
A la natura, sí. A la natura, evidentment, en té. I la prova és que algunes de les primeres experiències que s'havien fet, els zoo de Jersey, per intentar deixar-los en llibertat, les primeres experiències van ser un fracàs, perquè, clar, en el zoològic, per molt que estiguessin amb abrets i teòricament una mica en llibertat, doncs es van trobar a la natura que no coneixien els depredadors, començaven a anar per terra i, evidentment, doncs no va ser un fracàs, tot i que després això ja es va solucionar, evidentment.
I parlant i entrant en matèria, ara que ja coneixem els nostres personatges, els hem posat cara, quan va néixer la Fundació Darwin que presideixes?
A veure, el primer tití que va arribar a Darwin va ser l'any 1886, quan encara no hi havia ni llei de protecció dels animals, perquè es va fer el 88, ni Espanya s'havia dit el conveni CITES, que crec que va ser el 89 o 87. I aleshores l'associació, després va haver nucli zoològic, després l'any 2003 es va fer l'associació i al finals del 2010, ho tinc de llegir tot, del 2000, sí, el 2010, a l'octubre del 2010, es va fer la fundació. O sigui, jo dic que anem per dècades, anem fent una dècada una cosa, l'altra dècada una altra.
Pas a pas.
Pas a pas, pas a pas, amb calma.
I per què vau decidir engegar i tirar endavant aquest projecte?
A veure, a diferència potser d'altres projectes, com pot ser, per exemple, la Fundació Mona, que aquí a Catalunya tenim doncs una fundació que es dedica als grans primats i nosaltres que ens dediquem als més petits, no? La Fundació Mona, per exemple, ja va néixer clarament amb aquesta idea d'un projecte com el que és, no? Darwin no. Darwin, jo sempre dic, en plan una mica de broma, que vaig anar, on es va anar enredant, no? Mica a mica, comença amb un tití, després, clar, quan hi ha la cosa va, sempre, evidentment, estem parlant d'animals abandonats o decomissats. Bueno, nosaltres estem totalment en contra de que un particular pugui tenir un primat, no? Llavors, per una sèrie de circumstàncies, van venir el primer, va venir el segon, es va anar complicant, quan hi arribes amb un número, dius, bueno, escolta, nucli zoològic, quan hi arribes amb un altre número, i la cosa cada vegada vas treballant en aquest camp, doncs hi ha la gent que col·labora, doncs es planteja, escolta, això no pot ser, s'ha de fer una associació, I després d'aquí doncs, ja ve la fundació. Que, de fet, no ha deixat de ser... O sigui, no és que l'associació hagi passat a fundació, sinó que s'ha mantingut l'associació registrada a la Generalitat de Catalunya i registrada al Ministeri de Medi Ambient s'ha fet la fundació, que el principal objectiu de la fundació és ajudar els titís i tamarins que té adoptats l'associació Darwin.
I on es troba la fundació?
Diem el barcelonès i no diem l'adreça, per temes de seguretat. És un centre que no està obert al públic, evidentment el visiten doncs, qui l'ha de visitar, els primatòlegs, els companys, l'administració, les autoritats, qui sigui, però que no està obert al públic. Abans, com que no hi ha necessitat de fer publicitat perquè el vinguin a visitar, per temes de seguretat és millor no dir. Aleshores, diem el barcelonès... La barcelonès. No diem cap mentida, està en el barcelonès, però sense especificar l'adreça.
Així també més tranquil·litat també per ells.
Ah, això sí, això és estupendo. Això és estupendo perquè tenen, clar, es nota...
Que moltes vegades quan una cosa es publicita molt, després el que és natural i verge acaba per no ser-ho.
Sí, sí. Sí, sí. Tenen l'avantatge, a més, que el no ser... animals que estan amb altres animals, ni que siguin, evidentment, en gàbies separades, no? Doncs també la qualitat de vida... Nosaltres no ens hem trobat mai, cosa que ha passat amb, amb molts nuclis zoològics, o alguns nuclis zoològics que tenien titís, que en un moment determinat els han agafat un virus i s'han quedat sense cap. És clar, si, no sé, estem parlant d'un zoològic, per molt que hi haguin unes mesures de tot, però hi ha en el cap d'uns metres hi ha, no sé, girafes i elefants i vés a saber doncs, què pot passar. Aquests estan totalment protegits.
Per tant, si algú que ens escolta vol col·laborar amb vosaltres, com ho pot fer?
Hi ha moltes maneres de col·laborar. Per exemple, es pot ser padrí, això sí, aleshores el que sí fem és, com a mínim un cop l'any, organitzem una trobada pels padrins, això sí. Evidentment, als padrins els fa gràcia doncs, veure els seus fiols i amb això doncs, no hi ha cap problema. O inclús, doncs, a vegades s'organitzen alguna xerrada, algun col·loqui, algun debat, i doncs aprofitem perquè també convidem amb els padrins, perquè tenen també oportunitat de veure els titís.
Carme.
Hola, Montse, bona tarda.
Hola, Carme.
Bueno, estem molt contents que estiguis amb nosaltres i, a més, tenim que confessar que a part de que ens coneixem pel món animalista, quasi podem dir que bé, som amics de molts anys, sí, eh, que sí?
Sí, sí.
Bé, tu ara has explicat una miqueta què és la tasca, t'ha estat preguntant l'Arantxa, però jo sé molt bé quina ha estat la teva trajectòria i sé que saps molt bé, coneixes molt bé quin és el drama que hi ha darrere dels titís. El fet que tu hagis tingut que impulsar una fundació és perquè t'has trobat en una situació doncs, atípica, perquè hi ha moltes persones que potser associen el tití. No tothom els coneix, evidentment, no sap ben bé què és, però sí que com un capritx, com un joguet, com una joguina, i això implica moltes coses, és treure'ls del seu territori o és fer-los criar aquí. En fi, explica'ns una miqueta que els oients sàpiguen una mica què és el que passa.
Sí, sí, evidentment, aquest és el problema. Com us dèiem, tots els nostres titís són animals sense sostre, o sigui, o perquè han estat decomissats o perquè algú senzillament els ha comprat perquè són petitons i sembla que fan gràcia pels nens, ai, que macos, i evidentment són animals salvatges. Un cop han sigut una mica més grans, doncs ja han vist que en fi, que no podien estar amb la família i aleshores, doncs, esclar, problemes, no? Evidentment, la gent s'ha de conscienciar que no només els primats, jo diria que no tenia animals exòtics, sí. Perquè és un problema greu. Això està agreujat, que aquí també és un dels objectius de Darwin, que fa molt de temps que hi està treballant, és que les lleis espanyoles, les lleis del nostre país, doncs no estan bé. Per falta d'una en tenim dues, que una diu clarament que no es poden tenir primats, un particular, en canvi una altra diu que amb control es poden tenir, i aquí ja hi ha el problema. Gent que realment en té perquè es pensa, esclar, que legalment els pot tenir, altres que ho saben perfectament que no, però d'això doncs, en fan un negoci, perquè, és clar, molta gent compra una parella, els fa criar, i escolta, a més que és diner negre, lògicament, no? Però i aquest, des de que hi ha hagut l'explosió d'internet, és un desastre, perquè poses, compro tití i allà, bueno, ja no, et poses de mal humor, no? Jo compro, jo vendo, jo tal, jo lo cambio per una moto, jo, clar, és una
però
cosa...
Però, Montse, també tenim entès que hi ha molta mortandat.
Ah, sí?
Perquè són uns animalets delicats que requereixen paciència, una alimentació molt específica, unes atencions que no tothom està disposat. Tu has vist titis en molt males condicions.
Evidentment. Jo ara no tant, però va durar una època que jo coneixia bastanta gent que tenia titis i per un que dius, home, els va fer viure uns quants anys, els altres, d'anècdotes d'un, perquè el tenia pel pis i se li va posar sobre una porta, la porta es va tancar i va quedar esclafat el tití. L'altre que li, oh, no, jo sí els deixo per anar pel jardí, pues es van enfilar dalt d'un arbre i bons no sé què, i el gat els va agafar. Vull dir, d'històries d'aquestes, de com han acabat, aleshores, a banda del que deies, que no tothom... Aquí tenim veterinaris que ens poden orientar molt bé de com, quina alimentació doncs, donar amb un gat, amb un gos, però quan vas a parar amb aquests animals, doncs ja comencem que són pocs veterinaris els que realment saben, no?, de com tractar-los. I això també, clar, la majoria d'animals que ens han arribat han vingut amb problemes físics i psíquics. Per mala alimentació han vingut amb molt raquitisme, amb problemes d'articulacions. Ara mateix, els dos últims que tenim, bé, no ens havíem trobat mai en tots aquests anys. Resulta que tenen atacs epilèptics i ens estan donant, portem 3 mesos amb ells, que és que al final acabarem nosaltres patint del cor, perquè és un... quan es posen una mica nerviosos, perquè estan contents, perquè juguen, perquè no sé què, doncs es veu, pel que sembla, les connexions, perquè són jovenets, tenen 7 mesos, no han fet encara el creixement, i per mala alimentació, perquè els hi ha faltat el sol, pel que sigui, les terminacions nervioses els hi fallen. Llavors, quan tenen una sobreexcitació, doncs cauen en rodó, però amb unes... Bueno, és tremendo. Aleshores, clar, cada vegada dius, ara se't moren, agafar-los, fer-los la respiració, massatge, i tens d'estar al costat, i clar, no poden estar així tota la vida aquests animals, no? Vull dir que... és molt deplorable el que realment aquests animals es permeti que els tinguin particulars, evident.
Manel.
Hola, Montse. Hola, bueno, Manel. Benvinguda abans de tot.
Gràcies.
Escolta'm, abans has esmentat la Fundació Mona. Nosaltres recordem, perquè vam intervindre molt activament amb això, quan precisament la nostra presidenta va anar allà amb representació de la Societat Mundial Defensa dels Animals, que està localitzada a Londres i als Estats Units. I jo recordo, perquè hi vam intervindre directament, que la societat, la Vespa, que se'n diu la Vespa, la Societat Mundial, va ajudar monetàriament força bé a la Fundació Mona. Jo crec que a tu se't ha de felicitar per la teva valentia, pel teu coratge. Perquè és que defensant els animals, si no tenim coratge, no farem mai res. I tu t'ho has fet tot sola, amb la teva continuïtat, i vinga, i poc a poc. Això jo crec que són coses que els nostres oïdors també ho tenen que saber.
S'agraeix, gràcies.
Moltes felicitats per tota la tasca. I ara que ho podem dir públicament, doncs per nosaltres, des de l'O, és una gran satisfacció. Escolta'm, ara recordo que quan vam estar una vegada a Jersey, que hi ha aquell, no vull dir zoològic, aquell centre d'acollida i de manteniment.
La reintroducció de moltes espècies.
A veure, aquí s'ha parlat molt de titís, però no s'ha parlat de tamarins. N'han parlat? No, n'he sentit parlar de tamarins.
No, bueno, he dit abans, titís i tamarins, que tenen unes petites diferències que comúment en
titís. Ara la pregunta és la següent. Escolta, se parla molt del famós leonado, que en català deu ser lleonat, veritat? Sí. Que és un tamarín lleonat. Sí. Quines circumstàncies té? Quin aspecte té? Quines característiques té?
Bueno, de fet, en diuen tití lleó, perquè té una melena preciosa. Dins d'aquests també hi ha, diguem-ne, diverses, unes 3 espècies. Uns tenen, bueno, per parlar així més comunament, però són de color daurat.
Sí.
Altres que són més vermellosos, altres també tenen la melena negra, però són preciosos, o sigui, són... I aquests sí que són del dels que estan realment en perill d'extinció. Hi ha programes internacionals, no? I Jersey en tenia un, és aquest centre precisament el que va fer aquesta primera reintroducció i que va fracassar la primera, però després ja perquè s'ha de tenir en compte quan es deixa la natura moltes coses, no? I bueno, aquests són una meravella. Nosaltres en tenim Darwin apadrinats 3, o sigui nosaltres Darwin, a banda de tenir el santuari, de cuidar els titís que estan doncs decomissats i que estan en cautivitat, doncs també estem col·laborant amb les reintroduccions d'aquests animals a la natura i de protecció a la natura. Llavors, com que nosaltres tenim clar que som una fundació petita, el que pensem que és més directe i més positiu és col·laborar a través de la conservació per la protecció de primats, que és d'Europa, que pertany a la Vall de Singes, i bé, nosaltres col·laborem en diverses maneres. I una és també apadrinant els titis lleons que tenen allà. O sigui, no els tenim nosaltres, però bueno, també són els nostres fiols.
Escolta, i quin és el país paradigmàtic, o sigui, origen d'aquests petits animalons?
Bueno, trobem des de Brasil, allò és a Brasil, però també Ecuador, Perú...
Madagascar no?
No, només és Amèrica. O sigui, tot el que és Àfrica, Àsia i Europa, per suposant, no, només viuen a Centroamèrica i a Sud-amèrica. I com més amunt, sembla que és... No sé si... Bueno, no sé quin país és el que s'ha trobat algun raro, però... Costa Rica? No, Costa Rica ja no se'n troben. Costa Rica ja no n'hi ha.
O sigui,
Panamà, Panamà.
No diguem amb extinció, però amb reducció.
Sí, oi tant. I degut al problema de sempre, degut a que cada vegada estan tallant més, hi ha més deforestació.
Clar,
estan quedant, per això quan em dèieu si estaven a perill d'extinció, depèn, perquè, per exemple, inclús Brasil, com que estan, hi ha tanta la deforestació, sí, doncs han quedat com a milles, no? Aleshores, esclar...
Així no hi ha corredissos.
No, exactament. No hi ha,
estan aïllats com a moltes altres espècies.
Sí.
Dramàtic.
Hi ha veterinaris aquí a Catalunya, arreu d'Espanya, també, especialitzats en això? És difícil de trobar.
A veure, nosaltres tenim una gran sort, perquè jo considero que tenim...
No facis publicitat.
No diré el nom, però tenim el millor veterinari, que és el primer centre que hi va haver d'animals exòtics, i és una persona vocacional. A banda d'un gran veterinari, és una persona d'aquestes que ja de petit ja cuidant amb els animals i tractant amb els animals, i a més que això és molt important, que coincidim molt. Jo sempre he dit amb tot, amb protectores de gossos, de gats, que qui té de prendre l'última decisió és el director del centre, no el veterinari. Aleshores, a Darwin, però vull dir, no ha calgut arribar a aquest pacte amb el veterinari. De seguida hem sintonitzat. Aleshores, evidentment, que davant de qualsevol problema, el que opina el veterinari és essencial. Però vull dir, qui ha de realment decidir davant d'algunes alternatives que fa és la direcció del centre. Aleshores, a banda de que és fantàstic, doncs amb això coincidim molt. Vull dir, no ens agrada manipular innecessàriament els animals. Els nostres, vull dir, evidentment, quan no hi ha més remei s'han d'agafar, tot i així tenim uns sistemes perquè no s'estressin, agafar-los a la nit, quan dormen en el niu, però hi ha, bueno, a mi em consta que hi ha altra gent i es respecta la seva manera d'actuar, doncs que van més a agafar, a analitzar, a fer, no, nosaltres, a tocar-los el menys possible, molta observació i tocar-los el menys possible.
Doncs ara sí que vull fer publicitat. Vull fer publicitat d'aquesta televisió que teniu, online.
Bueno,
que sí?
Això és presumidor que tenim una televisió.
Bueno, es té que saber, les coses. Si no les diem nosaltres, la gent no se n'assabentarà. Encara en tinc una altra després.
Sí. A veure, un dels mitjans de divulgar és, doncs, bueno, una part que tenim una revista i tal, doncs tenim, vam fer el canal Darwin TV. Aleshores, clar, la idea era tenir, fer producció pròpia, o sigui, fer reportatges, no només de primats, sinó de... Tenim un espai, que és Tribuna Animal, que aquí hem fet, doncs, reportatges de l'Ajuntament de Barcelona, coses que fa i tal, no? Aleshores, clar, això, doncs, no... En fi, fem el que podem, eh? Però, bueno, això queda molt bé dir canal Darwin TV, però, bueno,
no,
és el que és, eh?
No, força interessant, de veritat.
Sí, perquè, a més, escolta, tot ara es fa per la xarxa.
Sí,
ja és molt important. Una cosa, Montse, ara canviem...
Última,
no, digues. Jo l'anava a canviar ara.
Continuem publicitant. Bueno, a més, hi ha un llibre fantàstic
Sí.
Que tampoc es pot oblidar, Tot a color...
Sí, sí, recomanem, a més, als lectors, sí, als oients, si hi ha algú interessat.
Perquè, a més, tu ets una viatgera impenitent i de fotografies les que vulguis.
No, això sí. És un llibre que ens va fer suar molt. Per què per fer un llibre?
Vas estar anys, que recordo.
Sí, un patiment. Perquè per fer un llibre t'has de sentar i t'has de mentalitzar. I, és clar, amb la feina que fem nosaltres, començaves, tenies de deixar-ho, no podies, i això va ser un calvari. Però, bueno, almenys un, no? Un llibre. No en faré més.
Jo no es pot dir mai, això.
Bueno, no. M'he quedat molt cremada. Ja ho sabia abans de començar-lo, No és que vagi quedar cremada al final, no? Ja ho sabia al començament. Jo he escrit molt articles i publicats en revistes, però llibre, el que se'n diu llibre, no m'havia decidit, perquè és un compromís, i a més jo tinc una... Sempre que llegeixo alguna que he fet, llavors no m'agrada, i esclar, veure-ho tot junt és molt complicat, però encara un article, mira, s'ha publicat per aquí, per allà, però el llibre és més complicat. Però al final el vam poder fer, i sí, és un llibre que no és un llibre científic, és un llibre d'anècdotes, d'aventures dels nostres titis, i amb moltes fotografies originals, i estem contents. I gràcies, ho tinc de dir, no? El Saló Animalada, que cada any Darwin hi està present, doncs és allà on venem algun llibre de tant en tant.
També es poden trobar a la nostra associació, que ha estat per tothom que s'interessi per un d'aquests llibres. Carmeta, ara sí.
No, jo li volia dir una cosa. Bueno, a part que tu ets un gran proteccionista dels titís, la directora de la Fundació Darwin, però tu ets una gran animalista. I junts hem fet un gran recorregut per aconseguir fites importants a Catalunya, entre elles impulsar que Catalunya deixés de matar animals dins de les... Bueno, ara fa poc... Tu saps que ja planeja constantment la idea, la intenció de tornar a sacrificar animals als centres d'acollida. I ara sembla que la crisi és una bona oportunitat per a tots aquells que des del començament aquesta notícia, aquesta normativa de la... no els hi va agradar. I digues el que vulguis.
No, a veure...
Perquè ho direm tots, anirem dient tots, perquè jo crec que totes les protectores i moltes persones estem ja en peu de guerra, perquè, amb perdó de la paraula, però...
És que desgraciadament em sembla que aquest en peu de guerra i els que hem sabut tota la història, els que hem participat en la història, hem estat des del principi. Realment el que s'aprovés, després de tants esforços i aventures que la Carme algun dia igual ho explica, que vam passar perquè la llei catalana, amb el model de la llei italiana d'una vegada deixés de matar animals, es va aconseguir, però crec que tranquil·les no hi vam quedar mai, perquè ja des del principi ja hi van haver els ajuntaments que, bueno, ajuntaments i altres col·lectius que, és clar, això els hi va significar, doncs, en fi, una contrarietat.
Mentre que d'altres són modèlics.
Ah, sí, sí.
Es van posar les
tides. Sí, i tant. Aleshores, lògicament, amb la crisi, encara que potser no van començar a haver-hi les veus tan preocupants com hi ha ara, ja ho vam considerar que ja ens ho veiem a venir. Vull dir que ja era una cosa... Evidentment, tenim d'aquí fer el que sigui, perquè un pas enrere no es pot donar d'aquesta manera. Aleshores, és impossible que tornem enrere. Vull dir que, desgraciadament, tindrem de tornar a dedicar-nos a lluitar per això. Això
no. Montse, amb el que estaves dient em fa pensar, bona tarda, que no t'havia saludat. Potser és que aquests ajuntaments no han fet bé els deures, no?
Això és un altre tema.
No fan els deures de com fer campanyes de divulgació d'adopció i evitar els abandonaments. Potser si reinvertissin i fessin bé aquests deures, evitarien ara haver de sacrificar com volen fer.
Evidentment, és que nosaltres ja quan es va plantejar això, ja a nivell de Generalitat, com de l'Ajuntament de Barcelona, és que sempre es deia, no només és això, és que això ha d'anar acompanyat d'una sèrie de coses que ho saben perfectament perquè els vam posar sobre la taula des del principi, que són no només campanyes d'adopció, campanyes d'esterilització, controlar la superpoblació, els comerços, tot això ho saben perfectament perquè, evidentment, nosaltres sempre ho vam dir, no n'hi ha prou amb això. Això és un pas. Però, esclar, és que si esperàvem, això era un peix que es mossegava la cua. Si anàvem esperant que fessin tots els deures que no van fer ni han fet, lògicament, aquí, ni aquests anys que estem tenint, gràcies a Déu, que molts gossos s'han salvat i que haguessin anat directament a fer el patíbul, doncs no ho haguéssim tingut. Però, clar, que són aquests senyors. Tots els que van demanar la pròrroga, tots els hi va la mar de bé, clar. I l'excusa ara de la crisi, doncs, lògicament, però vull dir, nosaltres, doncs, bueno, ja ho sabem, no hem de baixar...
La guàrdia. És que no la baixem.
I una altra pregunta et volia fer. Quants titis i tamarins hi ha a Darwin? Que es pot dir el número? Només per curiositat.
Sí, no, no.
És per curiositat perquè potser la gent no sap si estem parlant de 10, de 100, no sé, per curiositat.
El nostre cupo, el que sempre posem, són 25. Ara, a vegades, jo això ho sap la Carme, que ho deu pensar, perquè... em pregunta, quants en tens ara? Jo sempre li dic 25. A veure, a vegades doncs han sigut 24, 26. Nosaltres tenim clar que aquest és el tope, sempre estem a tope, el mes ja no, però sí que és veritat doncs, que si hi ha una urgència, doncs, bueno, però ja no n'entren més, llavors es moren de vellets, es moren, que clar, vull dir, els titis també, o ja et venen en tan males condicions que igual fan una bona tongada de 7 anys o 8, però hi ha un moment en què els titis, doncs, desgraciadament, que aquest és el meu calvari, doncs es mora. Llavors, a la que hi ha una plaça lliure, doncs n'entra una altra. Això nosaltres sempre ho hem dit de les protectores, i en aquell moment dèiem, cuidado, que no es poden agafar més animals dels que hi caben, perquè llavors van en detriment dels que hi ha a dintre.
Sí.
Llavors, jo això mateix ho estic aplicant des del primer dia amb el centre. I llavors, ara sí que no dic cap mentida, 25 comptats.
Doncs, Montserrat, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, et felicitem per la teva tasca.
Gràcies.
I t'animem a que continuïs endavant amb tots els teus projectes.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Montserrat.
Sí. Adéu, bona tarda.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casas.
La Mireille Mathieu es pot dir que fou la reina dels anys 60 i 70. Diuen que va vendre 120 milions de discos arreu del món i versionar les seves melodies en diferents idiomes, bastants. Jo, particularment, crec que aquestes versions per vendre més discos les considero descafeïnades. Vendre 120 milions de discos és quelcom impensable ara, que fins i tot els CDs estan perillant. Les noves tecnologies estan evolucionant i els mercats són els mercats. A l'any 2005 celebrà el seu 40 aniversari com a cantant i el president Jacques Chirac li concedí el preuat guardó de la Legió d'Honor. Ja sabeu que França és un país generós que reconeix mèrits artístics i culturals. Recordeu, si més no, com acolliren a la Gloria Lasso i a Luis Mariano, que els feren com si fossin d'ells. L'acompanya aquí l'orquestra de Paul Mauriat. És una gran orquestra. Escolteu-la en Un monde avec toi, de l'Esnabur, i en Homme et une femme, és de la famosa pel·lícula. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat.
Jour après jour, j'avais forgé d'amour un monde avec toi, où nos lois étaient les mêmes. Un incroyable, un impartageable monde. Mais ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Où ta voix crie je t'aime.
jour après jour, j'avais forgé d'amour un monde avec toi.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Com a punt final del programa, i com és tradició ja i costum, tenim la Neus amb nosaltres. Bona tarda, Neus.
Bona tarda.
Porta els seus adopcions. Què ens portes avui? Però abans de començar, crec que volem comentar una coseta, oi?
Exacte, Arantxa. A veure, la nostra secció de seus adopcions intenta donar sempre un reforç per aquells gossos i gats que necessiten una mica més d'ajuda degut a algun fet especial, per la seva possibilitat en poder ser adoptats. I són les pròpies protectores i els centres d'acollida que ens demanen que en fem difusió al programa.
I a més, Neus, en els centres i protectores hi ha tot tipus de gossos i gats d'edats, races, caràcters diferents i que han estat en perfecte estat de salut i amb moltes ganes de poder ser adoptats, també.
Exacte. Per tant, dir-vos que a part dels que anem explicant setmana rere setmana a la nostra web, trobareu informació necessària sempre per contactar amb els centres, visitar-los i conèixer de primera mà tots els que ja s'hi troben.
Doncs sí, perquè per damunt de tot i el més important és que qualsevol trobi una segona oportunitat com el Pinky, oi que sí, Neus?
Doncs sí, exactament, és el Pinky, és el Golden a qui avui volem fer una difusió una miqueta especial. En Pinky va ser atropellat i, malauradament, degut a la greu fractura que va patir en una pota, se li ha hagut d'amputar aquesta mateixa setmana. Del seu caràcter, destacar pues, que és un gos increïble, d'una noblesa i lleialtat increïble, que després de tot el que li ha passat es desfan de mostrar el seu afecte. Els companys del centre ens comenten que ara més que mai és quan necessita una família per poder-se recuperar. Ho aconseguirà, oi?
I tant que sí.
Doncs mireu, a SOS Golden també tenen adopció tres cadells de 3 mesos. Són 2 mascles i una femella, creuats de Yorkshire. Bé, simpàtics, juganers i molt trastos, evidentment, que és el que li toca ara, no et sembla?
Sí, però la pregunta és, es poden adoptar per separat o van en pack?
No, es poden adoptar per separat. Ara, si algú els adopta en pack, pues, suposo que serà fantàstic, no? Però, bueno, per cert, com es diuen?
Doncs es diuen Young Prince i la Suzette. I tenen tota una vida per endavant amb qui compartir-la. Són tot just ara cadells.
Total, total. Llavors, per contactar amb SOS Golden, ho heu de fer a través d'aquest mail. sosgolden@gmail.com. sosgolden@gmail.com. I ara, si voleu saber, voleu conèixer les cares del Pinky i d'aquests 3 peques, Arantxa...
Doncs, com sempre, trobareu les seves fotos al nostre web clicant www.ongada.org, repetim, www.ongada.org, i clicant a SOS Adopcions.
Doncs amb tots ells ens acomiadem la setmana que ve, i recordeu el Pinky, que necessita una família.
Una llar.
Una llar.
Moltes gràcies, Neus.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.